Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 26 d'abril del 2026, de seguida els detalls del nou ensurt amb Donald Trump, la policia ha evacuat el president nord-americà del sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un intent d'atemptat, on també hi havia la plana major del seu govern. Un home armat ha entrat a l'hotel on se celebrava l'acte i ha disparat al vestíbul abans d'entrar a la sala. Els agents han detingut un home de 31 anys de Califòrnia que ha actuat tot sol. Hi ha un policia ferit. De seguida l'Oriol Serra des de Washington, com diem, amb més detalls. Mentrestant, a casa nostra, si no hi ha cap novetat d'última hora, Jordi Pujol i Soleil pujarà avui a un cotxe camí de Madrid, passarà la nit en un hotel i demà dilluns a 9:45 del matí es presentarà a l'Audiència Nacional. La pregunta és senzilla. Si no es digués Jordi Pujol, una persona camí dels 96 anys, amb biomarcadors d'Alzheimer, problemes de mobilitat i dificultats per sentir-hi, es veuria obligada a fer un viatge de 600 quilòmetres per sotmetre's a un examen mèdic i una declaració com acusat en una causa complexa que ha trigat més d'una dècada a arribar a judici? Tothom sap la resposta, és evident que no. La sensació en tot el que envolta Pujol és que el judici ja s'ha fet, se'l va jutjar el 2014, quan va confessar la deixa a l'estranger, i se'l va condemnar. No ho va fer cap tribunal, ho van fer els seus hereus polítics, ho van fer la majoria d'institucions, i ell mateix es va recloure conscient de l'ataca que havia contribuït a generar i a voler expiar. Un cop condemnat públicament, l'ostracisme es va anar convertint en rehabilitació, aquest ostracisme, culminada amb la visita a Palau per veure's amb el president Salvador Illa. Tornar allà on havia treballat durant 23 anys servia per tancar el cercle. Que la plana major de Junts el volgués acompanyar a Madrid, gest que va caure a petició de la família, també era un senyal inequívoc de restitució. Què passarà demà? Si els metges determinen que no se'l pot jutjar, quedarà fora de la causa. Ni innocent ni culpable, un final obert d'aquells que permeten a l'espectador triar el que més li agrada. Si se'l jutja, s'obriran dos camins. Si és culpable, el llegat se'n ressentirà, però potser menys que si la condemna hagués arribat poc després de la confessió, quan se n'havia decretat la mort civil i institucional. I si és innocent, potser aleshores tocarà preguntar-se qui són els responsables de la instrucció d'un cas que, de tantes ramificacions, ha acabat corcant l'arbre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Comencem mirant cap a Washington. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat evacuat aquesta matinada del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d'un intent d'atemptat.
Segons han informat els serveis secrets, un home armat ha obert foc al vestíbul de l'hotel Hilton on se celebrava aquest acte. La policia ha detingut el sospitós i hi ha un policia ferit.
Diversos polítics dels Estats Units i líders d'arreu del món condemnen el nou intent d'atemptat contra el president dels Estats Units.
Sí, un d'ells ha estat el primer ministre del Pakistan, que precisament aquest cap de setmana havia d'acollir una nova ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que finalment ha acabat fracassant.
10.000 persones, segons l'organització, van participar ahir a València a la manifestació convocada per Acció Cultural.
Es va fer per celebrar la Diada del País Valencià del 25 d'abril i va tenir com a lema, davant les agressions, som la força del país. La Diada no va tenir cap acte institucional a les Corts Valencianes.
Joan Dausà ha presentat el seu nou disc Immortals a les trenes de Girona.
Davant de 6.000 persones al pavelló de Fontejau i amb les entrades exaurides, el cantautor ha començat la gira que el portarà per una desena d'escenaris.
L'equip masculí del Barça sentencia la Lliga de Primera.
Mario Martín, que l'ha acabat perdent. Compte que pilota que s'endurà Fermín. Fermín a l'interior de l'àrea, continua Fermín, xuta Fermín, gol! Gol, 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 gol!
I mentrestant l'equip femení jugarà l'accés a la final de la Champions al Camp Nou.
Patria amb la pilota. Busca la passada cap a Brooks. És molt bona. Brooks arriba a la línia a fons. Fa la central, la pilota, el primer pel Bayern. Gol! Gol, 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 gol!
A l'Allianz Arena empata un de l'equip de Pere Romeu a l'anada de les semifinals de la Champions. Albert.
Payor va avançar al Barça amb aquest gol matiner, però aquest va fer l'empat i tot es decidirà diumenge que ve al Camp Nou. La mateixa aquest va ser expulsada per agafar dels cabells a Salma Parayuelo.
I el camp del Getafe, 0-2 pel Barça per l'equip de Hansi Flick. El títol de Lliga pot arribar ja al cap de setmana que ve.
Els gols de Fermín i Rashford trenquen una ratxa de 7 anys sense guanyar el camp del Getafe. El Barça serà campió d'aquí una setmana si guanya dissabte que ve al Camp d'Osasuna i el Madrid no guanya l'endemà al camp de l'Espanyol.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Quin temps ens espera avui, Jofre?
Doncs bastant similar al que vam tenir ahir. Potser el matís és que els ruixats i les tempestes de tarda tornen a guanyar una mica de terreny. Per tant, compte aquesta tarda i especialment hi ha avisos, de fet, d'intensitat de pluja, especialment entre la zona del Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, fins i tot podrien avançar al llarg de la tarda cap a les zones de la Garrotxa, la Selva, potser doncs, Gironès, Pla de l'Estany, és l'àrea on sembla que avui les tempestes podrien ser una mica més actives i sempre amb aquesta possibilitat que localment puguin acompanyades de força calamar-se. La resta del territori una mica al marge, tot i que, com va passar ahir, doncs, la tarda pot mostrar-se una mica més ennuvolada dels núvols associats a aquestes nuvolades del Pirineu i Prepirineu. En general, fins a migdia, perquè podrien començar un palet abans cap a la zona del Berguedà i Ripollès, aquests primers ruixats. Fins a llavors, doncs, el matí serà força plàcid i poc fred. De fet, avui les temperatures han pujat una miqueta, matinada menys freda, i les màximes també ho faran, i especialment al Pla de Lleida, on es podria ja tornar a arribar un altre cop als 30 graus.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Saludarem l'home Barça del suplement, l'escriptor Jordi Puntí, flamant Premi Internacional de Periodisme Esportiu, Manuel Vázquez Montalbán, el felicitarem. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu, editor d'Economia Global, a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Amb ells parlarem de la prohibició total del tabac a les noves generacions del Regne Unit. Just després, avui al suplement, conversa amb David Trueba, un cineasta i escriptor, sempre amb un munt d'inquietuds, sempre és interessant de sentir. A les 11, malalts de ràdio, Marina Lamina us recupera els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després, l'eclipsi, avui amb l'actor Lluís Omar, i el Roger Mas, el David Carabén, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, els restaurants i les pel·lícules. La Cèlia Mayoral avui farà el vermut des de la Fèria d'Abril, que aquests dies es fa al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 i 7. Anem cap als Estats Units.
L'informatiu del suplement.
De matinada, la policia ha evacuat Sai Estalvi Donald Trump del sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un intent d'atemptat. Al sopar també hi havia la plana major de la Casa Blanca. Un home armat ha entrat a l'hotel on se celebrava l'esdeveniment amb la premsa i ha disparat al vestíbul abans d'entrar a la sala. Els agents han detingut l'home de 31 anys, de Califòrnia, que ha actuat tot sol. Hi ha un policia ferit.
La fiscal general de Washington ha confirmat que per ara se li imputen dos càrrecs federals i que demà declararà davant del jutge. La policia creu que s'allotjava a l'hotel on tenia lloc el sopar amb la premsa, però per ara es desconeixen les motivacions que hi ha darrere d'aquest intent d'atemptat. La policia s'ha endut el sospitós, Cole Thomas Allen, a l'hospital per fer-li una avaluació. Trump, que assistia per primer cop a aquest sopar de corresponsals, ha compartit una foto de l'home a les seves xarxes i ha ofert una roda de premsa poc després de tot plegat per donar-ne més detalls.
Última hora des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha tornat a trobar-se enmig d'una situació de violència extrema i un cop més n'ha sortit airós. Aquesta vegada l'incident ha ocorregut mentre s'estava celebrant el sopar anual de corresponsals de la Casa Blanca, un esdeveniment que compta, a banda dels propis periodistes, amb lobbyistes i celebritats. Quan tot just s'estaven repartint els entrants, un soroll de trencadissa ho ha alterat tot. El president Donald Trump, la primera dama, el vicepresident, el secretari d'Estat i la resta d'autoritats presents han estat evacuades immediatament pels serveis secrets. Més tard s'ha confirmat que a l'exterior de la sala hi havia hagut un intercanvi de trets entre un home fortament armat i la policia secreta. Segons el mateix Trump, l'home de 30 anys i original de Califòrnia ha estat detingut i ja s'ha procedit al registre del seu domicili. Trump, que ha ofert una roda de premsa una hora després de l'incident, ha aprofitat per atreure'n rèdit polític.
És la meva vida i vull viure per fer gran aquest país. És per això que vull viure. Però quan tens un impacte, et persegueixen. Quan no tens cap impacte, et deixen en pau.
Però no s'ha acabat aquí. Un Donald Trump molt tranquil, malgrat el que acabava de passar, ha aprofitat per defensar un dels seus projectes més controvertits, la reforma multimilionària que està fent a la Casa Blanca per a construir-hi una sala de ball i d'actes amb tota la pompositat. L'argument serà un lloc més segur que, per exemple, l'hotel de la Festa de la Premsa.
Considero que no és un edifici especialment segur, i no ho volia dir, però això demostra per què necessitem les característiques de la gran sala que planegem a la Casa Blanca. És molt més gran i a prova de drons i de bales. Necessitem la sala de ball.
El president dels Estats Units ha assegurat que l'esdeveniment que s'ha hagut de suspendre es reprogramarà d'aquí a un mes i es farà millor i més bonic.
Gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Amb aquest últim hora, diversos polítics dels Estats Units i líders d'arreu del món han condemnat l'intent d'atemptat del president Donald Trump. Un d'ells ha estat el primer ministre del Pakistan, que precisament aquest cap de setmana havia d'acollir una nova ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
Ahir, Trump va suspendre el viatge dels seus emissaris després que el cap de la diplomàcia iraniana abandonés la capital pakistanesa sense intenció de reunir-se amb els nord-americans.
No hi ha cap raó per esperar dos dies, tenir gent que faci viatges de 16 o 17 hores, i no ho farem així. Ho farem quan vulguin. Em poden trucar. Nosaltres tenim totes les cartes. Ho hem guanyat tot.
Fa una estona, el president de l'Iran ha qüestionat el compromís diplomàtic dels Estats Units per la seva retòrica amenaçant. De fet, ahir Massoud Pezeshkian va demanar als iranians que estalviïn energia, en previsió que la guerra continuï.
Hem fet una petició senzilla a la nostra estimada gent, que ara ja està preparada i present sobre el terreny. I aquesta petició és que redueixin el seu propi consum d'electricitat i d'energia. De moment, no cal que la gent faci sacrificis, però sí que cal controlar el consum. En lloc de tenir 10 llums encesos, a casa només haurien d'estar encesos 2. Què hi ha de dolent, això?
Al Líban, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat instruccions a l'exèrcit per atacar amb contundència els objectius de Hezbollah, a qui ha acusat d'haver violat l'alto el foc que es va establir fa una setmana. Hores abans, els militars havien anunciat que havien mort 15 persones, suposats membres de la milícia xiita.
Les eleccions d'ahir a Gaza van tenir una participació del només el 22% en l'únic municipi de la França on es van poder celebrar. A la resta de Palestina es va votar en un centenar de poblacions i la participació va arribar al 53%.
Van ser unes eleccions municipals amb un valor més simbòlic que real, però sigui com sigui, van ser les primeres des de fa 20 anys a Gaza. El president palestí Mahmoud Abbas va votar a Cisjordània i va assegurar que aquestes eleccions demostren que Palestina mereix ser un estat independent.
Diem al món que som demòcrates, que creiem en la democràcia, que creiem en el pluralisme i que mereixem un estat palestí independent, amb Jerusalem Est com a capital.
Hamas no es va poder presentar a les eleccions perquè l'autoritat palestina exigia als candidats reconeixen una declaració l'estat d'Israel.
A Colòmbia, almenys 14 persones han mort i 38 més han resultat ferides, 5 d'elles menors d'edat, en un atemptat amb bomba al sud-oest de Colòmbia. L'explosió s'ha produït en una carretera de la regió del Cauca, una zona amb forta presència de grups armats, i ha afectat més d'una desena de vehicles.
Els equips d'emergència continuen buscant possibles desapareguts i no descarten que el balanç de víctimes augmenti. Octavio Guzmán, governador del Cauca.
Tenemos que vencer la minería ilegal, el narcotráfico, denunciar la extorsión, los secuestros que son, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a vivir en paz. Son estos violentos que pretenden doblegarnos.
El president del país, Gustavo Petro, ha condemnat durament l'atac i ha qualificat els responsables de terroristes i narcotraficants. També ha anunciat un reforç de la presència militar a la zona. Aquest atac arriba quan falta poc més d'un mes perquè es faci la primera volta de les eleccions presidencials i enmig d'un clima de violència a la regió, marcat per un atemptat fallit contra instal·lacions militars a la ciutat de Cali i altres atacs menors sense víctimes mortals les darreres 24 hores. Una onada violenta que arriba poques hores després que Gustavo Petro i la líder chavista Delcy Rodríguez hagin acordat plans de cooperació en intel·ligència militar per combatre el crim organitzat i la violència.
Un clima hostil que també trobem a Mali. Al-Qaeda ha reivindicat l'onada d'atemptats d'ahir a Mali contra el règim militar. Van ser els atacs més violents dels últims anys contra la junta que governa el país des de l'any 2020 i van afectar diverses ciutats del nord del país, també la capital, Bamako, i l'aeroport internacional, on s'han suspès la majoria de vols. Des de l'Àfrica, l'Èlia Borràs.
Els militants de la ZAWAT, que reclamen la independència del nord del país, han entrat a la ciutat de Kidal i han hissat la seva bandera. D'altra banda, l'exèrcit de Mali, en col·laboració amb Africa Corps, que depèn del Kremlin, s'han atrinxerat a la base militar per contraatacar. A la capital, Bamako, s'han sentit ràfegues de trets i el govern ha demanat a la població que es quedi a casa. Hem contactat amb una cooperant espanyola que viu a Bamako.
Esta mañana me he despertado con mensajes de amigas y de compañeros aquí en Mali que comentaban las explosiones que ha habido durante la madrugada aquí en Bamako y, bueno, pues luego todo lo que está sucediendo en el resto del país y estamos en casa, como ha recomendado la Embajada de España y otras, viendo a ver cómo evoluciona la cosa.
A l'aeroport la situació continua sent incerta, però diverses fonts asseguren que segueix obert. Els grups insurgents han reaccionat de manera coordinada en un atac a gran escala a tot el país. Homes armats amb motos i vehicles pick-up han entrat a la ciutat de Gao, al nord, i Sébaré, al centre del país, on la mateixa població els ha pogut filmar amb el mòbil mentre passaven per una de les vies principals.
Avui fa 40 anys, 40, del desastre nuclear de Txernòbil. La Unió Soviètica hi va enviar més de 600.000 homes i dones per aturar la fuita de la central. Un d'ells, en Vyacheslav, ens ha explicat el seu testimoni aquí, a Catalunya Ràdio, a Moscou. La Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. En Vyacheslav tenia 23 anys i estudiava en una escola química militar quan, des de l'exèrcit soviètic, el van destinar a treballar com a liquidador a Txernòbil. Molts dels seus companys van morir per malalties relacionades amb la radiació i ell també n'ha patit les conseqüències.
El 2009 em van diagnosticar leucèmia limfocítica. Oficialment, les comissions mèdiques militars van associar-ho amb el desastre, però ho visc amb calma.
I assegura que en aquell moment no tenien por.
Quan la gent anava cap allà no tenia la sensació que era un viatge només d'anada. Sabia que hi havia una feina a fer i almenys el nostre país sempre ha estat així. Davant d'un problema comú, tots ens unim.
Ni la Unió Soviètica ni després Rússia no han reconegut mai que ocultessin la magnitud de la tragèdia, ni tampoc que en fossin responsables.
Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Pedro Sánchez torna avui a Andalusia per fer costat a la seva candidata i mà dreta, María Jesús Montero, això després d'una setmana política marcada per la polèmica de l'anomenada prioritat nacional que el PP i que Vox han pactat a Extremadura i l'Aragó, on proposen donar preferència als ciutadans espanyols en l'accés als recursos públics i les ajudes socials davant la població estrangera. El que semblava impensable, doncs bé, ja és una realitat gràcies a PP i sobretot a Vox, però PP s'hi deixa arrossegar. Detalls, Alba Gil.
Un concepte que per al president espanyol representa una autèntica infàmia, un atropellament i una indecència, diu, que viola el dret de no discriminació.
Ese es el lugar al que conduce, por desgracia, el nuevo pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox. A un pasado oscuro. No es un acuerdo más, es un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad.
Sánchez carregava així contra un dels punts més controvertits dels acords entre PP i Vox, que ha aixecat polseguera fins i tot entre alguns barons populars com Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla. El PP insisteix que la clau està en l'arrelament i desvia el focus cap al govern espanyol. Sentim Jaime de los Santos.
Si hay una prioridad nacional es que Pedro Sánchez convoque elecciones. Esa es la mayor prioridad que tienen ahora mismo los españoles y las españolas para precisamente volver a la senda de la democracia social.
Mentrestant, Vox insisteix que la prioritat nacional s'acabarà implementant perquè creu Santiago Abascal és de sentit comú i de justícia.
Gràcies, Alba Gil, des de Madrid. A València, manifestació multitudinària per commemorar la diada del 25 d'abril. 10.000 persones van fer sentir la seva veu pel centre de la ciutat en una jornada de reivindicació social a favor de la llengua i la cultura.
La diada es va acabar amb el concert de la Gossa Sorda, una de les bandes de culte al País Valencià, que després d'una dècada han tornat als escenaris amb un doble concert al recinte de Picassent, a l'Horta Sud.
Picassent, Alba Barbosa.
No s'acaben de creure que hagin omplert dos nits seguides a l'esplanada de Picassent amb 30.000 persones.
És un autèntic plaer, un honor i una responsabilitat tornar a la batalla 10 anys després.
I tornen amb les mateixes ganes de seguir fent crítica social i política, com assenyala el vocalista Josep Nadal.
Pensem que era el moment d'eixir, donar una espenta i donar ànims a la gent per afrontar aquesta situació de país que tenim, no?
Entre el públic, qui volia reviure els concerts de fa uns anys i qui els esperava per primera vegada.
Se ho van deixar quan jo vaig començar a eixir de festa.
La diada del 25 d'abril va acabar amb el concert de la Gossa, però abans, unes 10.000 persones, segons els organitzadors, es van manifestar pel centre de València per commemorar la derrota d'Almansa i reivindicar l'autogovern.
Recuperar no només els drets històrics, sinó mantenir la llengua, mantenir la cultura, que estiga viva, que siga l'essència del País Valencià i es mantinga de manera plena.
Sí, és un dia de reivindicar dels nostres drets com a valencians i valencianes i és precís estar ací.
Les Corts Valencianes, presidides per Vox, no han organitzat per segon any consecutiu cap acte institucional.
Gràcies, Alba Barbosa, des de València. Encara un altre punt, i és que Lluís Llach fa un pas al costat i descarta optar a la reelecció al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana. Ara n'assumirà la vicepresidència i el nou cap visible serà Josep Vila.
Sí, i que ha parlat d'aquests objectius.
Hem d'agilitzar les preses de decisions. Hem de fer més fàcil el poder tirar accions endavant. Tot això és aquesta renovació que plantegem de l'ANC. I també una renovació per encarar molt més l'objectiu de debò de l'ANC, que és el de construir una majoria social capaç de fer un embat independentista.
Josep Vila era fins ara el coordinador de l'entitat a Girona i Lluís Llach no ha volgut continuar el càrrec per motius de salut. Ha dit que el relleu ha estat pactat i que es tracta d'una direcció continuista.
Tinc el càrrec de vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana i que el nou president, el president de l'Unitat, és en Josep Vila, a qui jo em posaré al seu servei per fer que l'Assemblea Nacional Catalana tingui la força que l'independentisme necessita.
Carles Puigdemont i també la CUP han felicitat el nou president de l'ANC i han agraït a Lluís Llach la seva tasca.
L'Associació de Famílies d'Acollida de Barcelona reclamen que se les inclogui legalment en la vida de l'infant o adolescent un cop s'ha acabat l'acolliment.
Sí, Sònia Jorba, que és membre de l'associació, ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Per la institució som una eina que quan hem acabat aquesta feina deixem d'existir. I no és així. Nosaltres som i serem sempre les seves famílies i el que reclamem és això, que ens tinguin en valor.
És el cas del retorn dels acollits amb la família biològica, ingrés en un centre o arribada a la majoria d'edat. En aquesta situació, la família d'acollida sovint ha d'intervenir. Jair López, també integrant de l'associació.
Si d'alguna manera no s'ha pogut gestionar les seves pagues i els seus recursos, doncs tornen amb les famílies i les famílies ja també igual, tampoc no són res i tampoc reben cap tipus de suport.
Aquesta és una de les propostes que han fet les famílies acollidores de Barcelona i que han traslladat a Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, en les jornades que han fet aquest cap de setmana.
I a la cultura...
I si tornen els crits d'amor, no tinguis por, ara som immortals.
Aquesta és una de les novetats discogràfiques, és Joan Dausà al costat d'Antoni Orozco. Ahir el cantautor català Joan Dausà ha muntat la seva pròpia festa al pavelló de Fontajau, a Girona, va presentar el seu nou disc Immortals a l'estrenes davant d'unes 6.000 persones i amb el cartell d'entrades exaurides. El cantautor ha començat la seva gira que el portarà per una desena d'escenaris. Berta Artigas Fontàs.
Un concert que ha començat amb la cançó...
Welcome to my party!
Un tema que ha sigut una declaració d'intencions perquè Joan Dausà ha muntat al pavelló de Fontajau tota una festa per presentar el seu nou disc, Immortals, el cinquè de la seva carrera.
Portem molt de temps treballant aquestes cançons i sempre les feia pensant en aquest moment de ser compartides i, per tant, avui doncs, és el dia 1 d'una gira que sabem com comencem però no on acabarem i, per tant, em fa molta, molta il·lusió que això arrenqui avui.
Davant d'unes 6.000 persones i amb el cartell d'entrades exaurides des de fa mesos, Dausà ha repassat els grans èxits de la seva carrera com Ho tenim tot o La gran eufòria i també cançons del seu nou disc, per primera vegada tocades en directe. Tret de sortida d'una gira que el portarà per una desena d'escenaris.
És una gira molt cuidada, molt seleccionada i amb... i si vols una mica ambiciós en el bon sentit de la paraula, no? Posant-nos reptes a nosaltres mateixos.
Visitarà, per exemple, el Cabró Rock a Vic o el Festival Barts de Barcelona.
Mi corazón.
I el Passeig de Gràcia de Barcelona s'omple de música avui per celebrar el Dia Internacional del Jazz. El Festival de Jazz de Barcelona transforma el carrer en un escenari amb actuacions gratuïtes des de les 12 del migdia fins les 10 de la nit. Marc Ruiz.
Els concerts es faran al primer tram del passeig entre Gran Via i Plaça Catalunya. I la programació vol mostrar la diversitat del jazz fet a Catalunya. Arrencaran amb el grup de Dixieland Sunset Rhythm Kings, amb els germans Casares al saxo i la bateria. També a primera hora de la tarda actuarà el duet Quiet Colors, format per una pianista i cantant polonesa i un percussionista argentí. S'hi afegiran convidats com la trompetista i vocalista Andrea Motis i el percussionista Alex Tobias, que la setmana passada acompanyava Marco Mezquida a l'auditori. Una altra de les propostes interessants és el concert de Laura Simó i l'Ignasi Terrassa Trio, que ho homenatge a Tete Montoliu, com explica el director artístic del festival, Joan Anton Cararac.
A Tete Montoliu li agradava molt tocar amb Laura Simó, acompanyant Laura Simó com a vocalista, i tant Ignasi Terrassa com la Laura Simó doncs recuperen la memòria de Tete Montoliu aquest diumenge al Passeig de Gràcia.
També destaca l'intèrpret de cora, Momi Maiga.
Momi Maiga fa música amb la idea de transportar-nos a un espai gairebé oníric en aquests dies, on tot és pau i tranquil·litat.
O el concert final, amb la vella Dixieland, amb convidats com Josep Travé a la guitarra, Irene Reig al saxo, Joan Marçauquer a la trompeta o Ona Mina a la veu. L'edició d'aquest any s'emmarca més en el trienni de celebració del 60è aniversari del festival.
L'informatiu del suplement.
Únic s'escriu amb H o sense H?
únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
L'informatiu del suplement.
Mario Martín, que l'ha acabat perdent. Compte que pilota que s'endurà Fermín. Fermín a l'interior de l'àrea. Continua Fermín, xuta Fermín, gol! Gol, 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 gol!
El Barça mira el calendari per saber quan es podrà proclamar campió de Lliga després de sentenciar-la amb la victòria al camp del Getafe per 0-2.
Pilota Juan Iglesias, déu-n'hi-do, quina potència. L'envia gairebé la petita. Toca la pilota
ara
endavant.
Rashford, no falli.
Lewandowski cap a Rashford. Som-hi! Corre, Marcus! Corre! 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 Xuta! Marca gol!
El primer de Fermín, el segon de Marcus Rashford, mentre que el bitllet per la final de la Champions femenina es decidirà al Camp Nou després de l'empat de les jugadores del Barça al camp del Bayern de Múnich.
Patria amb la pilota. Busca la passada cap a Brooks. És molt bona. Brooks arriba a la línia a fons. Fa la centrada de la pilota, el primer pel Bayern. Gol! Gol, 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 gol!
Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A l'Allianz Arena, Bayern 1, Barça 1.
Bayern va fer el 0-1 en el partit d'anada de les semifinals de la Champions, però les alemanyes van empatar amb un gol d'aquest i la tornada jugarà diumenge que ve d'avui en 8, 3 de maig al Camp Nou. Alexia Putellas, la capitana a TV3.
Fer-nos fort des de casa, sobretot. Al final també juguem amb l'avantatge del factor camp, no? Sabíem que avui era una sortida difícil, crec que quedava, era 180 minuts, acabant a 90 minuts a casa nostra i allà ens farem fortes amb l'afició segur.
Ket, l'autora d'aquest gol de l'empat del Bayern, va ser expulsada per agafar dels cabells a Salma Parayuelo. Segons el tècnic del Bayern, José Barcala, una expulsió desmesurada. Així s'encaixava també a TV3.
Yo creo que es injusta porque Salma tiene el pelo muy largo, creo que no hay intencionalidad, creo que la intencionalidad de mi futbolista es sujetar la camiseta y en el camino se encuentra el cabello de Salma. Creo que es injusta. Y creo que es injusta también mi expulsión porque yo no me dirijo al árbitro en todo el partido, no le digo nada, simplemente grito, creo que es una tarjeta amarilla, que me la merezco y ya está. Y hubiese terminado ahí la situación. Creo que ambas son injustas.
Aquesta tarda jugarà l'altra semifinal anada d'aquesta Champions femenina a 4:45 a Londres, Arsenal-Lió. I el Barça ja té 11 punts més que el Madrid a la Lliga de Primera i tindrà ja el cap de setmana que ve la primera oportunitat de ser campió. Això serà així si el Barça guanya dissabte que ve al camp d'Osasuna i el Madrid no aconsegueix la victòria l'endemà, diumenge que ve, al camp de l'Espanyol, a Cornellà al Prat. Si això no passés, el Barça es podria proclamar campió al Camp Nou contra el Madrid en el clàssic del 10 de maig. És a dir, o hi ha títol per passiva el cap de setmana que ve, amb la qual cosa el Madrid arribaria al Camp Nou amb el Barça campió i celebrant el títol, o bé el Barça pot ser campió al terreny de joc, al camp, el dia del clàssic. Ahir, victòria sòlida per 0-2 amb gols de Fermín i Rashford per guanyar el camp del Getafe després de 7 anys de no fer-ho. Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
No, només hem celebrat la victòria. Aquesta és la diferència. Li he dit a l'equip abans del partit que només ens hem de centrar en avui i en la nostra feina, guanyar el dia. Quan juguem com avui estic molt content. Aprecio molt el que he vist amb la pilota i també sense. Però no està fet. Al final de temporada celebrarem quan toqui. Ara no.
No. I ara sentireu Fermín, l'autor del 0-1, Sport 3.
No, al final hi ha que celebrar les victòries i, bueno, a més el míster ens han donat 2 dies lliures i crec que hem celebrat més això que una altra cosa, però res, molt contents i hem de seguir així fins al final.
Recordem-ho, queden 15 punts en joc, el Barça en té 11 més que el Madrid. Derrota del Girona Mestalla contra el València per 2-1, una derrota que deixa l'equip de Mitchell amb 38 punts, 4 per sobre del descens, quan queden 5 jornades perquè s'acabi la Lliga. El València es va situar amb un 2-0 a la segona part i Joel Roca va escurçar diferències amb el 2-1 definitiu. L'Atlètic de Madrid va guanyar per 3-2 l'Atlètic Club de Bilbao, el Metropolitano, tot i que els bascos es van avançar al marcador. Simeone surt reforçat abans de l'Arsenal, però perd per lesió Pablo Barrios. També jugat ahir a la Lliga de Primera, a l'Alavés 2, Mallorca 1. A la Lliga F, derrota del Badalona per 2-4 contra l'Atlètic de Madrid. Marc Márquez sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, el circuit de Jerez, una cursa que començarà a les 2 del migdia i que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Això després de la victòria ahir del mateix Marc Márquez a l'esprint.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català. Mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència, parlem d'astronomia, parlem de física, parlem de química, parlem de quàntica. Intentem ser una mica més savis i ho fem a través de les paraules, les explicacions que hi posa sempre el Joan Anton. Avui tornem a mirar cap al cel amb bona notícia que també ha fet la volta al món, i és que s'han trobat els 5 compostos bàsics que formen l'ADN i l'ARN en l'asteroide... Sisplau, Jonathan.
Ryugu,
ho hem de dir. A veure, ho torno a llegir perquè ho vull fer a poc a poc, perquè a poc a poc m'ho hauràs d'anar explicant. S'han trobat els 5 compostos bàsics que formen l'ADN i l'ARN en l'asteroide...
Ryugu.
Molt bé. Podria llegir 8 vegades aquesta frase i em costaria interpretar-la. Aquesta és la conclusió a què han arribat els experts que han analitzat les mostres que va recollir una nau japonesa i que reforcen la idea que els impactes d'asteroides i de cometes a la Terra van servir per fabricar precisament vida. Com s'han trobat aquestes mostres? Com s'han analitzat? Què significa això per l'exploració de l'espai? Avui, amb el Joan Anton Català, l'asteroide...
Ryugu.
Ryugu. R-Y-U-G-U.
Suposo que es pronuncia així, no sé.
Però que és Ryugu. Japonès, això?
Sí, de fet, els que l'han explorat i han portat les motos són japonesos.
Doncs que hi posin el títol que vulguin, evidentment.
Exacte.
Només faltaria. No serem nosaltres qui els hem de dir com han de titular aquest asteroide. Com és i on és aquest asteroide Ryugu?
Ryugu és un objecte d'uns 900 metres de mida que està classificat com un asteroide de tipus carbonaci, que això vol dir que és ric en compostos de carboni i material orgànic. I, per tant, el seu estudi és molt interessant perquè la química de la vida ve, justament, és de material orgànic. Es tracta d'un objecte molt antic, segurament es va formar com a fragmentació d'un cos més gros a l'inici del sistema solar. I això veurem que també és fonamental perquè el que avui explicarem. Total, que l'any 2019... mitjançant unes maniobres espectaculars que les vàrem explicar aquí, a la Terra plana, una nau japonesa, la Hayabusa 2, va recollir mostres de la superfície de Ryugu i posteriorment les va transportar a la Terra, on van arribar l'any 2020. Aquestes mostres són un tresor. Només eren 5,4 grams, però perfectament preservats, sense cap contaminació de la Terra, i eren com una càpsula del temps que ens expliquen com és aquest objecte.
Mm. I en què consistia exactament aquesta missió que anava cap a Ryugu?
Molt bé. Doncs mira, més enllà de la recollida de mostres, la Hayabusa 2 va ser un espectacle tremendo, i va funcionar a la perfecció. Mira, era una nau de 600 quilos de pes, es va enlairar el 3 de desembre del 14 en direcció a Ryugu, que és un dels milers grans asteroides relativament perillosos que coneixem. No, no ve cap aquí, però és d'aquests que l'hem d'anar observant. Va arribar a Ryugu el 27 de juny de l'any 18, del 2018, i es va situar a només 20 quilòmetres de distància. Des d'aquella òrbita, la Hayabusa 2 va començar a explorar l'asteroide amb unes fotos que van donar la volta al món magnífiques. Va anar canviant l'altura, baixant, passant a poc òrbites cada cop més baixes. Primer es va situar 5 quilòmetres i unes setmanes després només a 1 quilòmetre d'altura. El juliol del 2019, la Hayabusa 2 baixava i tocava breument la superfície de l'asteroide en un cràter que ell mateix, que la nau havia excavat abans amb un projectil que havia disparat. Quan va baixar, el seu braç va colpejar breument la superfície de l'asteroide i immediatament la nau es va elevar per no fer-se mal, i en aquest cop que va donar es van elevar també fragments de roques i de pols, que és el que aquest braç articulat que va tocar va capturar. D'aquesta manera, teníem material d'aquest cràter que s'havia excavat, vol dir material de sota de la superfície, i també Hayabusa va recollir material de la superfície en un lloc on no hi havia aquest projectil. De manera que teníem els dos materials, material de la superfície i material de sota de la superfície.
Com s'han analitzat aquestes mostres?
Tot i que s'han analitzat ja fa temps, recordem que aquestes mostres van arribar l'any 2020 a la Terra, per tant, hi ha hagut anys d'analitzar-les, el nou estudi, que és aquest que ha impactat tant i que és el que avui estem explicant, ha emprat algunes de les tècniques més d'anàlisi químic més sofisticades i sensibles que disposem. Clar, la tècnica va canviant cada dia. No és el mateix haver-les analitzat l'any 2020 o el 2021 que ara, no? I la sorpresa ha estat trobar en aquestes mostres les que anomenem, i ara explicarem què vol dir això, les 5 bases nitrogenades: adenina, guanina, citosina, uracil i timina. Aquestes bases són les peces fonamentals que componen l'ADN i l'ARN, que són el diccionari de la vida. Tot això ara ho explicarem. I això, haver trobat aquestes molècules a Ryugu, és com, uau, les molècules que formen la vida en un asteroide tan antic.
Recordem que l'ADN, que és una molècula força més complexa, i l'ARN, que és una mica més senzilla, són peces bàsiques per la vida a la Terra.
Sí, com ens agrada explicar-ho aquí, en un símil molt, molt, molt simplificat, sempre hem dit que l'ADN és el llibre d'instruccions que diu com s'ha de fabricar i com ha de funcionar un ésser viu. L'ADN és una molècula molt complexa. En el cas dels humans, per exemple, té més de 3.200 milions de peces enllaçades una rere l'altra. I quines són aquestes peces? Doncs justament les bases nitrogenades. Adenina, guanina, timina i citosina, que són les quatre peces que enllaçades donaran totes les instruccions. Perquè anem a veure, en quin idioma està escrit l'ADN? Doncs, tot i lo complex que és, en un idioma que només, un llenguatge que només té quatre lletres. La A d'adenina, la G de guanina, la C de citosina i la T de timina. L'ordre en què apareixen aquestes lletres dins de l'ADN codifica les instruccions. Uau, no em diguis que no és fascinant això. És a dir, els gens són seqüències de lletres. Per exemple, no sé, imagina't, A, A, G, C, C, G, T, T, G, que vol dir adenina, adenina, guanina, citosina, citosina. Aquesta seqüència és la que li diu a la cèl·lula el que ha de fabricar. Per tant, són les seqüències escrites només amb quatre lletres, aquestes quatre bases nitrogenades, que són les que s'ha trobat a Ryugu. Per la seva banda, l'ARN és una molècula molt més simple, que deriva també de l'ADN, la funció del qual té moltes funcions, però una de les principals és transportar fragments de l'ADN dins de les cèl·lules perquè les cèl·lules processin, llegeixin les instruccions. Doncs també està escrit amb quatre lletres, les mateixes que abans, però en canvia una. En lloc d'uracil, uracil en lloc de timina. Per tant, tenim 5 lletres. Adenina, guanina, uracil, timina i citosina, que són l'alfabet de la vida. Tots els organismes vius, Roger, tots és tots, d'aquest món, d'aquest planeta, utilitzen el mateix llenguatge. Si tu saps interpretar i llegir aquest llenguatge, és el llenguatge universal de la vida a la Terra. Vol dir que la natura el devia crear molt a l'origen, quan la vida va aparèixer, va crear aquest alfabet, aquest llenguatge, i ja hi va posar un cartell que deia fràgil, no tocar, i no l'ha tocat, no l'ha tocat des d'un bacteri a un arbre, a un ocell o una persona. Tots funcionem amb instruccions que estan escrites amb aquestes 5 lletres, 5 bases nitrogenades, que són les que ens ha trobat a Ryugu.
No és la primera vegada, Joan Anton, que es troben aquestes bases nitrogenades en mostres d'asteroides.
No, no és el primer cop, això també s'ha de dir. S'han trobat exemplars d'altres asteroides, per exemple, de l'asteroide Bennu, que és un asteroide que va explorar la NASA i que va portar una missió que es deia OSIRIS-REx, que la vàrem explicar aquí també, i va portar mostres, i també amb alguns meteorits molt ben estudiats, el de Murchison i Argyll. Tots aquests també s'ha trobat bases nitrogenades, però les proporcions en què apareixen és diferent en funció de cada objecte. Per exemple, a Ryugu hi ha un equilibri entre les dues grans famílies d'aquestes bases nitrogenades, no? Adenina i guanina formen una família, que en diem purina, i citosina i timina formen una altra família, que en diem pirimidina. Doncs estan molt equilibrades les proporcions, és com un 50-50%. En canvi, en fragments de l'asteroide Bennu, per exemple, està desequilibrat, predominen les pirimidines, i amb alguns meteorits és el contrari. Què ens indica tot això? Que aquests cossos es van formar de la mateixa manera, amb els mateixos maons fonamentals, però que la seva evolució va ser diferent. I potser el moment de formació també una mica. Potser alguns tenien més aigua que altres, potser alguns es van formar a temperatures diferents, de manera que l'enriquiment inicial va ser el mateix, però l'evolució després d'aquestes molècules químiques va ser diferent, i això el que provoca és abundàncies peculiars per cada objecte.
Hem parlat moltes vegades, Joan Anton, que d'alguna manera som pols d'estrelles.
Literal.
I que hi ha teories que expliquen que els ingredients per fer possible la vida a la Terra van ser precisament els impactes d'asteroides.
Sí, això ho hem explicat molts cops. És una hipòtesi que la tenim avui com molt assumida, que és que els impactes que hi va haver durant la primera part del sistema solar, que van ser molt freqüents, d'asteroides i de cometes, devien enriquir l'inventari químic que ja hi havia una Terra primitiva. Amb això, Roger, no estem dient que la vida vingui de fora. Això és una altra hipòtesi que no l'hem de confondre, hi ha gent que ho confon. Aquí estem parlant de química només, no de vida, de química. Els ingredients químics que després la natura va utilitzar per fer la vida van venir de segurament de molècules que venien d'asteroides i de cometes, que van enriquir les que ja hi havia aquí. I amb això la natura va cuinar la vida, que és molt diferent de si la vida va venir a cavall d'algun estudi d'un cometa, i això és una hipòtesi molt més, molt menys probable.
L'altre dia, mirant un documental a Netflix dels dinosaures, que crec que... No sé si produeix l'Steven Spielberg, fins i tot, o hi està ficat d'alguna manera, i... Bé, una cosa tan comuna com que jo no sabia, i és que els dinosaures, quan es van extingir, no va ser només per l'impacte d'un meteorit, sinó va ser per com va canviar la temperatura. Exactament. A la Terra. En van quedar de vius, que es van acabar de morir congelats al cap d'uns dies, sí. o perquè no es podien alimentar, perquè no creixia vegetació, no?
Com que t'agrada aquest tema, ja veig que sí. El Gael t'està ajudant a que t'agradi.
Bueno, és que clar, si la classe dels dinosaures ens ha fet aprendre moltes coses aquest
any. Si vol, farem un episodi, si vols, sobre els dinosaures, que és fascinant. Però mira, tens raó, l'impacte d'aquell asteroide es calcula una sèrie d'uns 10 quilòmetres de mida, a milers de quilòmetres a la distància va crear la destrucció total. Però això no va ser la causa de l'extinció al món, sinó que va ser el canvi climàtic. Quantitats immenses de sutge i de pols se'n van anar a l'estratosfera, i això és el que va bloquejar la llum del sol durant mesos, sí. I va trencar la cadena tròfica. És a dir, va fer que els vegetals no poguessin fer la fotosíntesi, va fer que els animals que mengen plantes no poguessin menjar-les perquè s'havien mort, i els caçadors dels animals tampoc, perquè s'havien mort les seves preses. Això és el que va trencar tota la cadena tròfica i elimina no només els dinosaures, sinó creiem que el 80% d'espècies vives que hi havia a la Terra. I t'haig de dir, perquè quedis més tranquil, que els dinosaures no s'han extingit. I no estic parlant de persones rares. Estic dient que aquí tenim els descendents dels dinosaures. I mai diries qui són, perquè la gent diria els llangardaixos, els cocodrils.
No.
Els ocells.
Els ocells,
sí, són, sí, els directes descendents dels dinosaures, i els tenim aquí. En broma, es diu que els dinosaures no es van extingir, només que van aprendre a volar.
Doncs, efectivament, dit i fet.
Sí.
Bé, no ens apartem gaire del Riugu. Del Riugu, que també ens diu, bàsicament, que l'univers, totes aquestes molècules essencials són més freqüents del que ens pensàvem.
Clar, clar, clar. Que en un objecte tan antic, un dels primers que es devia formar el sistema solar, i haguem trobat la beceraida de la vida, significa que justament aquestes molècules químiques tan complexes que la natura després utilitza per fer vida, potser ja eren freqüents des del primer moment. I què vol dir això? Vol dir que, vés a saber, si li dones suficient temps a la natura per fer experiments, t'acabarà generant vida. Potser la vida seria una conseqüència obligada. Obligada, perquè si els elements químics, les molècules químiques ja existien, vol dir que es formen fàcils, es formen facilotes, després només li cal temps a la natura. Només li cal temps per anar provant. I ho provarà, i ho provarà, i ho provarà, que és el que va fer aquí la Terra. Qui diu que això no ho hagi fet allà fora en un altre lloc? I potser, el que deia, la vida seria una conseqüència inevitable. Que xulo, eh?
Molt bé, Joan Anton, doncs un dia que ens tornem a sentir molt petits, eh?
Molt petits.
Una altra vegada, eh?
Sí, però al mateix temps tan importants. És el que sempre diem, no som res i al mateix temps som, no? I aquí estem xerrant i tenim vida, bla, bla, bla. Som més importants del que pensem.
Van venir a saludar gaires oients per Sant Jordi, Joan Anton?
Molts. Venen molta gent i, a més, t'haig de dir que tenim una audiència tremendament xula perquè està representada...
Cada dia més sàvia, si t'escolten cada dia, Joan Anton.
I moltes edats diferents, moltes edats diferents. El Pau, un nen de Lleida, crec que de 10 o 11 anys,
Hola,
escolta tots els programes, està superinteressat, i és un exemple més de que aquesta secció no té límit d'edat.
En farem una de fàcil pels dinosaures, eh?
Va, vinga.
Apte per
apuntat.
Un nen de 4 anys.
Apuntat.
Dedicada al Gael. Gràcies, Joan Anton, ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal?
Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
No hi ha res com la bossa d'una mare. Tiretes per si de cas queies, una ampolla d'aigua per si de cas tenies set, unes galetes per si de cas t'entrava gana, una rebequeta per si de cas tenies fred, una tovalloleta per si de cas t'embrutaves, i també hi pot dur un dècim de la loteria, per això mateix, per si de cas. Aquest 3 de maig, regala-li un dècim del sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim, per si de cas. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Al final del Neolític ja s'havien establert les bases fonamentals de la nostra cuina tal com la coneixem.
El menú del caníbal, la gran revolució de la ceràmica del Neolític i les cuines de fang de l'Índia.
Les marmites de ceràmica, amb les seves propietats refractàries, permeten cuinar a foc lent durant hores, fent que els llegums o els cereals siguin molt més digestius i sabrosos.
Fang, palla, aigua i foc. És una tecnologia mil·lenària d'una simplicitat gairebé radical, però molt afinada en el context. Es fa amb el que tens. Es pot reparar amb les mans i no depèn de cap xarxa de subministrament.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur. A cavall
de dos llocs. ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Aquest diumenge el tot gira. Obrim a les 4 amb el quart monument ciclista de la temporada, la Lieja-Bastogne-Lieja.
Tadej Pogacar busca el seu 13è monument després del segon lloc a Roubaix.
També a les 4 seguirem el Marbella-Sabadell de la primera ref.
A 4:45, Arsenal Olímpic de Lió a la Champions femenina. Espiem els possibles rivals del Barça a la final.
A les 5, Manresa-Burgos a l'ACB.
A 7:15, Cartagena-Nàstic, clau per la salvació dels granes.
I ho rematarem fent hora Barça amb l'anàlisi de la jornada i l'humor dels minuts escombraria.
Tot gira.
Aquest diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Donald Trump, evacuat aquesta matinada del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d'un intent d'atemptat.
Segons han informat els serveis secrets, un home armat ha obert foc al vestíbul de l'hotel Hilton on se celebrava l'acte. La policia ha detingut el sospitós i hi ha un policia ferit.
Diversos polítics dels Estats Units i líders d'arreu del món condemnen el nou intent d'atemptat contra el president Donald Trump.
Un d'ells ha estat el primer ministre del Pakistan, que precisament aquest cap de setmana havia d'acollir una nova ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que ha acabat fracassant.
De fet, Donald Trump, just després d'aquest incident, ha fet ja una roda de premsa i, com sempre, s'ho ha portat tot al seu terreny. En qualsevol cas, el president dels Estats Units, que està sa i estalvi i que esquiva una nova bala. Almenys 14 morts i una quarantena de ferits a Colòmbia.
En un atemptat amb bomba al sud-oest del país, l'explosió s'ha produït en una carretera de la regió del Cauca, una zona amb forta presència de grups armats.
10.000 persones, segons l'organització, van participar ahir a València a la manifestació convocada per Acció Cultural.
Es va fer per celebrar la Diada del País Valencià del 25 d'abril i va tenir com a lema, davant les agressions, som la força del país. La Diada no va tenir cap acte institucional a les Corts Valencianes.
Lluís Llach fa un pas al costat a l'ANC.
No optarà a la reelecció al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana per motius de salut. El seu lloc l'ocuparà Josep Vila.
Avui fa 40 anys del desastre nuclear de Txernòbil.
L'accident nuclear més greu de la història, que va posar al descobert els riscos d'una font d'energia que es veia moderna i fiable. La radiació es va estendre arreu d'Europa i va afectar sobretot la població de Bielorússia, Rússia i Ucraïna.
El Molino tornarà a interrompre la programació.
Després que l'empresa Barcelona Events Musicals s'hagi desvinculat de la gestió de la sala, això poc més d'un any i mig després d'haver-ne guanyat la concessió.
Joan Dausà ha presentat el seu últim disc, Immortals, a les trenes de Girona.
Davant unes 6.000 persones al pavelló de Fontejau i amb les entrades exaurides, el cantautor ha començat la gira que el portarà per una desena d'escenaris.
I als esports, el Barça mira el calendari per saber quan es podrà proclamar campió de Lliga després de sentenciar-la amb la victòria al camp del Getafe per 0-2.
I el bitllet per la final de la Champions femenina es decidirà al Camp Nou després de l'empat a un de les jugadores del Barça al camp del Bayern de Múnich.
A les portades dels diaris, el diari Ara es demana per què fa por la tecnologia estadounidenca que fa negoci amb la guerra.
Sobre fons negre, una bombolla de colors i un titular on es llegeix Palantir. Per què fa por? La companyia fa negoci, diuen, amb la cibervigilància i ja ha posat un peu a Espanya mentre desplega un controvertit programa polític. Per cert, també l'Ara destaca en aquesta victòria del Barça que acaricia, diuen, la Lliga. A la Vanguardia, la fotografia també és dels jugadors del Barça celebrant el gol de Rashford. El Barça corre disparat cap a la Lliga, diuen. I a dalt de la imatge, en titular, la guerra de l'Iran s'enquista en forma de torcebraç econòmic. El periòdico, titular, en clau habitatge. Només un de cada tres joves aconsegueix ser propietari d'un pis. I al punt avui, el rebost, l'emmagatzematge d'energia en bateries donarà estabilitat al sistema elèctric basat en renovables.
Si ens fixem amb el diari El País, Veneçuela, un país provisional.
L'expectativa davant l'oportunitat d'un canvi és tan gran com fràgil, destaquen en portada, acompanyat d'imatges dels principals actors polítics implicats, de Donald Trump, a Delcy Rodríguez, Maduro, Maria Corina Machado. També a l'ABC tenen la mirada posada a Veneçuela, però, en un altre sentit, asseguren en titular que el chavisme tortura menors per caçar els pares. I la premsa editada a Madrid, que també està molt pendent de les eleccions andaluses, a El Mundo, amb una enquesta que apunta que Moreno Bonilla arriba a la campanya amb majoria absoluta malgrat els pactes de PP i Vox, i a la Razón, la campanya de Moreno blinda el seu perfil moderat.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 53 espelmes, Òscar García Junyent.
Jo em pregunto per què no m'ha tocat a mi, saps? En lloc d'haver-ho passat ella, per què no podia haver passat jo?
Fa 3 anys, l'exfutbolista del Barça va explicar per primera vegada al suplement què va suposar la mort de la seva filla en només 21 anys com a conseqüència d'un càncer.
38 espelmes, Macarena García.
Mi palabra en catalán. Entrepà, que és bocadillo, no?
L'actriu madrilenya va fer un intensiu amb el català per rodar a Casa en Flames. El seu gran èxit, però, segurament, és Blancaneu, pel·lícula amb què va guanyar el Goya com a millor actriu revelació i la Conxa de Plata al Festival de Sant Sebastià.
56 espelmes, Melania Trump.
But he's working all the time. You know, Saturday, Sundays, he's playing golf, he's working.
L'exmodel d'origen eslové és la primera dama dels Estats Units des del 2025, un càrrec que ja va ostentar prèviament entre el 2017 i el 2021, quan el seu marit, Donald Trump, es va convertir en president del país per primera vegada.
Vida social. Aquesta Marta Ferrer és Paula Valls, que celebra 10 anys damunt dels escenaris al festival Recòndit.
L'artista hi serà per presentar nous temes escrits per donar resposta al seu primer disc, que sona alhora una continuació de l'últim àlbum publicat el 2023, Començar de nou. Serà avui a Sant Andreu del Terri, a 1:15 del migdia. L'entrada és gratuïta.
I Ànima encara es pot veure al Teatre Tívoli.
L'obra de Víctor G. Casademunt, Marc Gómez, Blanca Verdagil i Oriol Borés ens situa en el Hollywood dels anys 30 i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda es poden comprar entrades entre 28 i 60 euros.
Al teatre, la Sala Beckett, Tinc un bosc al cervell.
Guadalupe Sáez estrena aquest text dirigit per Alicia Gorina, que és un capbussament poètic i dramàtic sobre la por i la culpa davant la pèrdua d'un fill. Avui a funció a 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
I al Teatre Romea, Lluís Omar protagonitza Memòries de Adriano.
L'adaptació de la novel·la clau de Marguerite Yourcenar, codirigida per Beatriz Jaén i amb dramaturgia de Brenda Escobedo, dona forma teatral a les memòries de l'emperador en monòleg. Una travessa íntima, política i emocional, que també és un viatge sensorial per la història, la filosofia i la condició humana. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 25 euros.
A partir de 12:15, avui al suplement, Lluís Omar a l'eclipsi del suplement. I avui també és un bon dia per dinar o per sopar a l'Old Dose Food Market de Barcelona.
L'edició de primavera del Festival Gastronòmic reuneix 100 projectes que inclouen restaurants com Mantis o AUC i un mercat d'artesans i emprenedors. Avui es pot passejar pel moll de la fusta a partir de les 11 del matí fins 2:15 de la nit i les entrades es poden comprar de manera anticipada al web del festival per 6 euros.
4 minuts per les 8, és l'hora del conte al suplement del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tots són problemes.
L'Ona és una persona possessiva. Té un fotimer de propietats al seu nom. Primera, segona i tercera residència. Cotxe de primera, de segona i de tercera mà. Un gos, un gat i una iguana. I un parell de diminutius. Una avioneta i una barqueta. Vist així, podria semblar que la vida li somriu a l'Ona. Però això seria simplificar les coses. L'altre dia la vaig visitar a casa. És com es refereix a la seva primera residència. I va trigar una bona estona a obrir-me la porta. Havia donat el dia lliure al servei, i quan vaig tocar el timbre, l'Ona era a l'altra punta de la casa, i les distàncies no eren menyspreables. Entre esbufec i esbufec, em va explicar que ho estava passant molt malament, que tot eren problemes. A la tercera residència hi tenia instal·lats uns ocupes. A la barqueta se li havia calat foc durant una festa d'aniversari. I la iguana feia molt mala cara. L'Ona em va dir, encara tindran raó els que diuen que no és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita. A continuació, es va treure de la màniga una targeta de crèdit de color daurat. Em va fer asseure com a copilot el cotxe de primera mà i vam fer via cap al centre comercial més proper per ofegar les moltes penes que l'assetjaven.
El suplement, amb Roger Escapa. Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Música. Dos Dos minuts per les 8 cada cap de setmana i arribem amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui qui debuta és el Macià Closes. Bon dia, Macià.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Amb els Rolling Stones, ja que el 26 d'abril del 1964 el primer disc de la banda anglesa arribava al número 1 de les llistes del Regne Unit. Sona Walking the Dog, el tema que tanca el primer dels seus 24 àlbums d'estudi en els seus 64 anys en actiu.
Quin gran debut del Macià Closes. Qui ho ha dit, que els tècnics no saben parlar? Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.